Se'n parla molt de zones de baixes emissions, d'emergència climàtica, d'aquesta situació que cada vegada més anem prenent consciència de quins efectes té i de que hem de fer alguna cosa per cuidar una mica més el medi ambient i no trobar-nos en uns anys en una situació irreversible. Per això volem parlar amb un dels màxims experts en aquest àmbit de Catalunya, un científic de referència, el Jordi Sunyer, que és investigador de l'Institut de Salut Global i de la Universitat Pompeu Fabra. Moltes gràcies per atendre'ns.
Hola.
Hem vist aquesta zona de baixes emissions a Barcelona, hem vist declaracions d'emergència climàtica, ambiental. És l'hora ja de fer alguna cosa urgent, més que això, fins i tot?
És urgent, sens dubte és urgent. Els darrers treballs que estan apareixent a la literatura científica sobre la crisi climàtica ens diuen que ens acostem perillosament a un punt de no retorn. Evidentment, això és difícil de precisar perquè no tenim experiència prèvia, però diguem-ne que les ments més brillants que tenim, els científics millors del món, ens estan alarmant de que potser, diguem-ne, el que per quan nosaltres bullim aigua, que el punt de no retorn és els 100 graus, perquè l'aigua ha canviat de fase i aleshores el vapor ja no el podem tornar a posar dins de l'olla. En canvi, quan estàvem de 80-85 graus encara podíem parar, doncs aquest punt d'ebullició, que en diem els punts de no retorn, sembla que poden estar propers. I el que cal és frenar. I el temps per frenar s'està esgotant. Aleshores, jo crec que hem de fer cas a aquestes ments i grups més brillants que tenim, que ens estan advertint que el temps està escurçant-se. I, per altra banda, més enllà de l'emergència climàtica, tenim el problema de la qualitat de l'aire. Això afecta les atmosferes urbanes i afecta la salut. I en aquest cas anem amb molt retard. Anem amb molt retard perquè ja fa anys que ens estan advertint que superem els límits legals, ens estan advertint perquè ens estan penalitzant des d'un punt de vista legal per aquesta situació de no complir. I veiem com en molts altres entorns, en aquest cas a nivell europeu, però fins i tot a nivell espanyol, ja hi ha moltes zones que fa temps que estan fent intervencions com la de la zona de baixes emissions i nosaltres estem anant en el vagó de la cua.
Deia que hem de frenar, però com més a prop de la línia o com més a prop del precipici estàs, més forta i sobtada de ser la frenada. Estem en aquest punt en què realment no podem... Hem de replantejar-nos la societat sencera, és a dir, la manera com vivim de manera integral per poder arribar a aquests... per poder evitar aquest punt de no retorn?
És que és així. És així. Hi ha una intervenció que és fonamental i que depèn bàsicament dels polítics i dels acords internacionals, que és la descarbonització, és a dir, el canviar la manera de produir les energies i d'utilitzar energies que no provinguin de combustibles fòssils o del carbó o del petroli, etc., dels gas naturals. Això passa per promoure ràpidament noves formes d'energia, que ja tenim les bases, que amb inversió molt ràpidament podríem fer aquesta transició. Quan es diu, això portaria molts anys, no, és només una qüestió de decisió. Evidentment, els ciutadans no podem prendre aquesta decisió. En podem prendre d'altres que ajuden. Per exemple, es parla del consum de la carn, es parla d'un ús raonable de l'energia o fins i tot amb els canvis en mobilitat. Tot això ho podem fer els ciutadans, com també podem fer accions amb la gestió dels residus, amb la gestió del plàstic, etc. Però el que nosaltres no podem fer i que està en mans dels polítics i per la qual cosa els ciutadans, aleshores, el que sí que hem de fer és pressionar els nostres polítics, és que ràpidament se'n donin compte que la descarbonització de l'energia és una qüestió molt ràpida. Hi han ciutats com les holandeses o les noruegues que ja han decidit que a partir de l'any 2030 no hi podrà haver-hi vehicles privats que utilitzin combustibles fòssils. Això és un recanvi molt gran. Aleshores, sembla que realment el temps s'acabi. Jo voldria dir, per altra banda, que hem d'estar preocupats, però no excessivament preocupats fins al punt de que això ens paralitzi. O sigui, hem de mantenir un cert grau d'optimisme, encara que la realitat...
És difícil, eh?
Sí, però és que si no mantenim un cert grau de realisme, el que passa és que la paràlisi ens porta a alinear-nos amb la gent que nega les evidències i amb els que estan a favor de seguir mantenint aquesta velocitat de despesa energètica i d'increment del canvi climàtic, no? Bàsicament de l'increment dels gasos hivernacle.
Precisament, vivim en una societat que, d'una banda, està prenent aquesta consciència, també hi ha una altra part, que és aquesta, hi ha un altre grup de persones que asseguren que també tot aquest pes del canvi en els nostres hàbits està caient molt en la població i no tant en les grans empreses i en els governs, però també hi ha un altre sector que s'apunta a aquesta negació del canvi climàtic. Però com és possible que hi hagi algú que negui aquesta situació?
Bé, aquí hi ha interessos ocults que ho expliquen. Clar, aquí podríem començar a assenyalar, des de les petroleres, a tot el que està relacionat amb les petroleres. És cert que no podem posar en el sac totes les petroleres, perquè veiem que hi ha petroleres que estan començant a fer canvis importants. Però vull dir, el negacionisme està molt associat a interessos econòmics molt bèsties. No cal ser ingenus.
I pel que fa deia abans que la gent està començant a prendre consciència que s'ha de canviar la forma de viure, però també ho han de fer governs i empreses, no?, que també s'han de comprometre en aquesta generació de menys residus.
És que és aquest el gran problema que tenim. O sigui, per això, un personatge com aquesta noia sueca, que en aquests moments està tan desnostada, aquest personatge diu coses molt oportunes i molt sensates. O sigui, ella primer que no dona cap lliçó i diu: escolteu els científics. I això és el que hem de fer, perquè els científics fa 50 anys que estan predint i les seves prediccions, si d'alguna cosa han pecat, és la timidesa. S'han complert les seves prediccions d'una manera quasi catastròfica, perquè les prediccions eren negatives. I si alguna cosa han patit aquestes prediccions és que els fenòmens han sigut més importants i més ràpids del que els físics i tota aquesta gent, els geoquímics i aquesta gent, ens estaven dient. I aleshores aquesta noia sueca ens diu: escolteu els científics i feu-lo cas, portem 50 anys de comprovació de que tenen raó. Doncs això és la millor evidència que tenim, el millor coneixement que tenim, donem-hi resposta. Perquè si arribem als punts de no retorn, que podria ser la desglaciació dels dos pols, doncs serà molt difícil tornar enrere a un clima equilibrat.
No podem tornar a posar els pols al congelador, no?
Exactament. I una altra cosa important que diu aquesta noia sueca és: escolteu, està molt bé tot l'esforç que fem els ciutadans per canviar els nostres patrons de consum, però on està el més fonamental, el canvi més radical, el que ens pot frenar de cop, és amb un acord sobre descarbonització, i un acord molt ràpid. Si volem que exactament tota l'energia sigui lliure de carbó o de combustibles fòssils, qui diu carbó diu petroli, qui diu petroli diu gas natural, doncs si volem el 2050 arribar aquí, hem de fer un canvi radical en la inversió en noves tecnologies, utilitzar les finestres per crear energia, tenir un utilitz que tots els domicilis siguin suficients, que totes les indústries siguin suficients energèticament. I la tecnologia hi és, la intel·ligència hi és, l'únic que falta
els diners,
és fer els acords
no?
internacionals.
també sempre els diners. Doncs, Jordi Sunyer, moltíssimes gràcies. Continuem nosaltres alarmats, però com a mínim ens quedem amb aquesta idea de que de l'optimisme.
Només deixem-hi una paraula.
Sí, tant.
Sí, entre els diferents municipis, ahir precisament l'Ajuntament de Sant Cugat va fer una declaració de l'emergència climàtica i un pla d'acció. Jo crec que des de les ciutats podem fer coses. Amb els canvis de la mobilitat, amb ajardinar les ciutats, amb crear horts urbans, tot això ajuda i la ciutat també és un lloc on es poden fer accions per reduir aquest problema.
Doncs moltes gràcies i fins una altra.